Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, bon divendres, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. D'una crisi no sortim mai igual. O sortim millors o sortim pitjors. Aquestes paraules les ha pronunciades ara fa unes hores el Papa Francesc davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb motiu del 75è aniversari del naixement d'aquest organisme. Els efectes de la pandèmia pel Covid-19 en la humanitat, garantir els drets humans, però també unir esforços davant del canvi climàtic i afrontar la cultura del descartar són els principals drames que ha descrit Francesc en aquesta intervenció. Ha estat, de fet, un videomissatge, lògicament a distància, adreçat al secretari general Antonio Guterres i també als caps d'estat i de govern participants en aquesta reunió. Paraules del Papa, molt escoltades, però malauradament poc aplicades. Avui el nostre programa estarà dedicat a la primera part, la de l'actualitat, l'entrevista, després del resum de notícies. A l'inici del curs escolar, un dia més, ens referirem a com es veu la situació de la pandèmia a les escoles, en conversa amb el portaveu adjunt de la Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament a Catalunya, l'USTEC, Xavi Díez. I la taula d'anàlisi serà avui per parlar de la situació política a Catalunya davant de la probable inhabilitació imminent del president Quim Torra i davant també del conflicte polític que es manté. Això és el que us proposem perquè compartiu amb nosaltres fins que faltin 5 minuts per a 3 quarts de 7. Abans del resum informatiu, el pensament del dia avui amb Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya.
L'acció voluntària. Per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Abans del resum informatiu, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem que tenim un número de telèfon de WhatsApp.
Així és, consultes, suggerències, opinions, crítiques, tot el que els nostres oients vulguin, els volem escoltar i llegir. WhatsApp de Ràdio Estel, que és el 663-99-30-62. A partir d'allà podeu participar, amics oients, amb els vostres missatges i àudios. WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62.
Entrem en matèria. Aval judicial avui a la prohibició de fer reunions de més de 6 persones.
La justícia ha avalat la decisió del govern i limita les trobades tant públiques com privades, excepte, entre altres, les activitats docents i laborals, de culte, actes religiosos, el transport públic i el dret de manifestació. La decisió entrarà en vigor un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat i tindrà una durada inicial de 15 dies. Segons el govern, tenen molt focalitzat on és el centre del contagi, reunions extrafamiliars amb amics que pot ser veiem només cada 15 dies o un cop al mes, on es produeix una relaxació respecte a les distàncies i les mesures de seguretat.
Madrid ha imposat avui noves restriccions a 8 zones més de la comunitat i, en canvi, el ministre Salvador Illa ha recomanat fer-ho a tota la ciutat de Madrid i a bona part de la comunitat.
Així és, Ignasi. Nou desacord públic entre la Comunitat de Madrid, presidida per Isabel Díaz Ayuso, i el govern de Pedro Sánchez per mirar de controlar l'epidèmia per coronavirus a Madrid. Totes dues institucions han sortit aquest divendres, efectivament, en roda de premsa, per anunciar noves mesures. Però mentre el secretari de Salut Pública de Madrid ha anunciat que les restriccions de mobilitat s'han ampliat a 8 zones més de la comunitat, el ministre de Sanitat, com deies, Salvador Illa, ha demanat que les restriccions s'ampliïn a tot Madrid i no només a les zones afectades. Illa ha lamentat que el govern de la Comunitat de Madrid no faci cas de les recomanacions del govern i el Ministeri de Sanitat. Admet que la responsabilitat de les mesures és de la comunitat i ha estat contundent.
S'ha produït a París un atac amb arma blanca contra periodistes a prop de l'antiga revista Charlie Hebdo, de l'antiga seu d'aquesta revista, millor dit. Hi ha dos detinguts per aquesta acció.
La primera detenció ha estat a les immediacions de la plaça de la Bastilla i es tracta d'una persona que portava roba amb taques de sang. Posteriorment s'ha detingut un segon sospitós. Segons les primeres informacions aportades per alguns testimonis dels fets, l'agressor hauria fugit en metro després de ferir amb un ganivet a 4 persones. Dos dels ferits estan en estat greu, però no estem per la seva vida. Es tracta de dos periodistes, un home i una dona.
79 denunciats en un botelló multitudinari al Port Vell de Barcelona.
Doncs sí, la policia ha dispersat aquesta passada matinada un botelló multitudinari al Moll de la Fusta, a més de, atenció, 120 persones que incomplien les mesures de seguretat pel coronavirus. Els participants estaven junts, sense mascareta i consumint alcohol a la via pública. Segons ha informat el Port de Barcelona, agents dels Mossos, Guàrdia Urbana i Policia Portuària han intervingut per posar fi a la concentració i s'han posat les denúncies pertinents.
Passen 7 minuts de les 6, moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies, de cara a les properes 24 hores. Tot apunta que encara baixen més les temperatures i hi haurà inestabilitat. Ens ho amplia el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
La baixada de les temperatures, el vent i també la neu protagonistes avui. Estem en els primers dies de la tardor i ha entrat una massa d'aire bolvent del nord que de cara a les properes hores continuarà fent baixar les temperatures. Cota de neu al Pirineu, 1.500 metres tan sols. Per tant, ambient d'hivern, sobretot al vessant nord del Pirineu, tant avui com també de cara al cap de setmana. Tret del Pirineu a la resta, fortes ventades afectaran tot el país fins demà al matí, primeres hores de la tarda. Demà serà un dia amb sol, però encara amb nevades al vessant nord del Pirineu, ambient de tardor, temperatures que encara baixaran una mica més respecte a les d'avui, tot i que diumenge les màximes ja es començaran a recuperar. Al matí farà fresca o fred i l'ambient serà assolellat, només amb alguns núvols al Pirineu i encara amb una mica de vent als dos extrems del país.
I el Servei Jesuïta Migrants a Espanya s'ha sumat a un comunicat juntament amb altres organitzacions del tercer sector en què reitera la seva oposició a la reactivació dels centres d'internament d'estrangers. El govern espanyol ha anunciat que es recupera l'activitat als CIES per internar persones en determinades nacionalitats que arriben en pastera a l'estat espanyol. És per això que el Servei Jesuïta Migrants d'Espanya subratlla que estan contra aquesta represa de l'obertura dels centres perquè són detencions de persones en uns espais en què es vulneren drets i aquests homes i dones pateixen, alhora que han apel·lat les autoritats competents a acabar definitivament amb aquesta mesura desproporcionada, diuen, i injusta.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Columbaris. Les cendres del teu ésser estimat en un espai sagrat. T'oferim el lloguer d'un columbari per una urna per només 19,30 euros al mes o 193 euros anuals. A Coral disposem de columbaris a catedrals i parròquies de Catalunya. La millor elecció per mantenir el record. Més informació al 900 535 911 o a coralmemorial.com.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Tres minuts i mig i serà un quart de set. Volem parlar avui dels centres educatius quan acabem de complir tot just dues setmanes de curs escolar. Sabem que hi ha tres centres tancats i diferents grups de classe que també han quedat confinats per diferents casos de positius. En qualsevol cas, la xifra de grups bombolla, confinats, segueix creixent a les escoles catalanes. Són més de 600, concretament, i afecten el 8,2% del total de centres educatius. També augmenta la xifra d'alumnes en quarantena. Ja són gairebé 10.000 nens i nenes o nois i noies entre el 1,5 milió d'estudiants total. Continua sent un percentatge baix, objectivament, però no deixen de ser 10.000 nenes i nens que veuen tallat el seu accés a l'educació presencial. El govern, mentrestant, segueix defensant que les escoles són segures i que els contagis provenen de l'exterior d'aquestes escoles, motiu pel qual apel·la una vegada més a la responsabilitat de tothom per poder garantir la continuïtat de l'ensenyament. A més, hem conegut avui que el Sindicat de Professors de Secundària i la CGT Ensenyament han convocat una vaga a l'educació pública catalana per als dies 9 i 15 d'octubre per exigir al departament que inverteixi en els recursos necessaris per impartir l'educació presencial sense posar en risc la salut de la comunitat educativa. En parlem de tot plegat avui amb Xavi Díez, que és el portaveu adjunt del Sindicat Majoritari a l'Ensenyament, d'entre els sindicats sectorials, la Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, la USTEC. Senyor Xavi Díez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, quina valoració fan vostès des de la USTEC sobre l'inici del curs a nivell general? Està resultant com esperaven?
A veure, primer, una petita correcció. Són 16.000 alumnes els que estan confinats ara mateix, que abans li he sentit, i han actualitzat dades, i també hi ha 1.127 docents també que estan confinats.
Doncs gràcies. De 10.000 passem a 16.000. Certament sabem que cada dia pot canviar i les dades sempre es miren amb prudència, però gràcies per l'actualització.
Avui ho comentava un company nostre del sindicat, que és matemàtic, i deia que la cosa, diguem allò, estava a mitges entre una progressió aritmètica i una progressió geomètrica. Considerava que probablement, les dues properes setmanes segurament hi hauria un increment bastant gran de contagis, i veuríem exactament a partir del moment en el qual es comencessin a desconfinar alguns dels alumnes, veure una mica el balanç. Però la veritat és que, el curs, me preguntàveu per la valoració de l'inici del curs,
sí.
Clar, a mi m'agrada utilitzar una imatge, que és una barreja d'il·lusió i neguit. Il·lusió perquè els docents, els alumnes per descomptat, les famílies, però també els docents tenien moltes ganes de tornar a començar, perquè aquests 6 mesos han estat traumàtics per a tothom. per als docents han acabat molt agobiats, molt, diguem, amb una certa sensació d'impotència per no poder fer la seva feina en condicions de normalitat, i per tant doncs, hi havia moltes ganes de tornar, però d'altra banda amb un neguit perquè les condicions de retorn són pràcticament iguals que el curs passat. És a dir, tot el que són els recursos addicionals que se suposa que han posat, al voltant d'uns 5.000 docents que han col·locat, en realitat, durant la confecció de les plantilles de finals d'estiu en van treure uns quants i ja n'han tornat a posar. En realitat són molts menys, hi ha algun cert maquillatge. Per explicar-ho en altres termes, van desvestir un sant i després en van tornar-lo a vestir, una mica més, però hi ha un maquillatge comptable. I les ràtios doncs, continuen sent impossibles de mantenir les distàncies. Com bé heu comentat, el departament, que ha fet un gran esforç a la seva política comunicativa, perquè la resta no res, és a dir, ara mateix qui porta el comandament del departament és diguem, la seva secretaria de premsa, en base a enviar notícies o generar discursos confusos i de maquillatge de la realitat, doncs, clar, la situació és que el mateix departament reconeix que un de cada tres grups no compleix amb les ràtios que ells mateixos estableixen, que són de 20 alumnes a primària infantil i 25 a secundària. La realitat és que hi ha classes, per exemple, jo visc a Girona, i instituts que conec personalment, perquè per posar un exemple, la meva filla hi va anar amb aquest mateix institut, classes de 45 metres quadrats amb 34 alumnes al batxillerat, doncs això és bastant habitual. Per tant, jo crec que hi ha un veritable engany quan diuen que l'escola és segura. Uh-huh. Per això hi ha una gran inquietud, i més tenint en compte que, per exemple, altres comunitats autònomes han, en el cas de la secundària, han optat per exemple, doncs, diguem, fer dies alterns per poder mantenir la distància. No és el mateix, no són les mateixes condicions de seguretat amb grups o sense grups bombolla de 15 que de 30 o de 25, i, per tant, doncs, clar, hi ha una gran insatisfacció, hi ha una irritació i com bé heu comentat, diguem, hi ha un parell de sindicats que han començat ja a convocar unes vagues. Nosaltres hem fet la reflexió que hem d'esperar a veure com evolucionen els esdeveniments i a veure com està l'estat anímic del professorat i, sobretot, com va tot. És a dir, però, vaja, la veritat és que és bastant decebedor la manera com el departament ha fet un retorn, sobretot perquè no ha parat d'enganyar la pròpia comunitat educativa. Si bé recordeu, al principi quan es va plantejar el retorn a la primavera, es va parlar de buscar espais alternatius. Jo formo part del Consell Escolar de Catalunya i recordo haver sentit el representant de la Federació Catalana de Municipis que deia que entre els seus 300 associats no havia tingut constància de que el departament s'hi posés en contacte amb aquests ajuntaments per buscar espais alternatius, i el nombre de docents bàsicament és el que els ha donat l'Estat en base a les transferències de 232 milions.
Bé, doncs, una situació que vostès veuen molt críticament des del sindicat USTEC, i sabem que altres sindicats també estan en una línia semblant. Potser per acabar molt ràpidament, senyor Xavi Díez, portaveu adjunt del sindicat USTEC, creu que tot això es pot corregir d'alguna manera, el tema ràtios, el tema focus insegurs, per evitar, sobretot, aquesta por que poden tenir les famílies, perquè les famílies volen que els seus fills siguin educats amb normalitat, no?
I els mestres també.
Naturalment. Sí, sí, els treballadors no docents, tothom, sí, sí.
Sí, es pot, però per poder-ho fer cal això que venien reclamant, és a dir, la contractació de més mestres i la recerca de més espais. I fins i tot, diguem, allò, mesures que són gratis, com per exemple buscar la jornada compactada, perquè ara mateix bona part dels problemes es concentren a les entrades i sortides de l'escola, i és evident que hi ha menys probabilitat de contagi en dues entrades i sortides que en quatre entrades i sortides. És una qüestió matemàtica i aritmètica. Al final, ara mateix, qui són els que tenen molta rellevància a l'hora de combatre el virus més enllà dels epidemiòlegs? Doncs bàsicament els estadístics. Al final és una qüestió aritmètica i de probabilitats. És a dir, si tu tens Bueno, i a més, perdona, perdoni que li digui, però jo recordo que al Canadà van fer un estudi sobre d'aquestes probabilitats i van dir que en una classe de 15 alumnes hi havia 5 vegades més probabilitats de contagiar-se que en una de 7 alumnes. Evidentment, en aquest estudi, als canadencs no se'ls va acudir pensar que podia haver-hi classes de 25 o 30 alumnes. I també vull recordar una altra cosa. Un dels estats que més s'hi assembla a la manera com ha combatut o com ha generat el retorn a l'escola és Israel, que van començar les classes, si no recordo malament, a finals d'agost. Al cap de 4 mesos ja han confinat tot el país. Una vegada.
Sí, sí, en aquests moments Israel, sí, sí, sabem que està en confinament. Bé,
les relacions molt similars a les d'aquí,
sí, sí.
Perquè ens entenguem.
Bé, en tot cas, ens ho mirem amb esperança i des de la realitat que vostè ens ha descrit. Moltes gràcies, senyor Xavi Díez, portaveu adjunt del sindicat USTEC, que vagi bé i esperem que les males previsions no es compleixin pel bé de tots. En
tant,
tot cas.
Tant de bo ens equivoquem i jo segur. Soc el primer que ho desitja.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A reveure. Gràcies.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 7.
La notícia curiosa, amb Rafa Sanahuja.
Protagonistes al Mirador de l'Actualitat. Bona tarda de nou, Rafa.
Bona tarda, Ignasi. Quin panorama, eh?
Sí.
Quin panorama ens planteja aquí Xavi Díez. Bé, esperem, com dèieu, que la cosa no vagi a més. Escolta, avui és festa gran a Reus.
Sí, la Mare de Déu de Misericòrdia.
De Misericòrdia. Doncs, saps una cosa? No hi ha cap misericòrdia al Baix Camp. No, no dic que siguin molt dolents, no? Misericòrdia com a nom.
Cap dona que es digui
Misericòrdia. Misericòrdia nascuda entre els anys 2010 i 2019. Què et sembla? És un nom, un buit destacable.
Abans del 2010, sí, jo en conec. Abans, colles, n'hi ha unes quantes.
Sí, sí. Abans del 2010, sí, però entre el 2010 i 2019 no es va posar cap cop el nom
de Misericòrdia.
Misericòrdia. Es va solucionar a l'any 2019 perquè ja alguna família va recuperar aquest nom. Però són noms aquells que de vegades ens sonen molt d'altres èpoques i es perden una mica. Doncs des d'aquí, des del Mirador de l'Actualitat i Radio Estel, reivindiquem que nenes, sobretot al Baix Camp i a Reus, per favor, recuperem el nom de Misericòrdia, que a més és un concepte bàsic.
Preciós. Vam celebrar fa pocs anys l'any de la Misericòrdia, no?
Correcte.
Gràcies, Rafa.
Doncs això. Gràcies, Ignasi.
De seguida, la taula d'anàlisi.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Doctor Gutiérrez. ¿Cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil Liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil Liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Pones, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 1:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 1:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Minuts i seran 6:45. La situació política a Catalunya continua en la incertesa davant de la decisió del Tribunal Suprem sobre la inhabilitació de Quim Torra, un veredicte ferm que es coneixerà segurament els propers dies. Tot just una setmana després de la vista per resoldre el cas de la pancarta no retirada en el termini marcat per la Junta Electoral dins la campanya de les eleccions d'ara fa un any i mig, el 28 d'abril de 2019, es manté ara la incògnita sobre el que passarà en el cas de ratificació d'aquesta sentència amb què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja havia condemnat el president Quim Torra a un any i mig d'inhabilitació. Els escenaris possibles, convocatòria d'eleccions immediata o esgotar els terminis, amb un recent pacte que hem conegut entre Junts per Catalunya i Esquerra, afegeixen complexitat a un conflicte que no dona mostres de solucionar-se tampoc des del diàleg polític. Ens referim al problema de fons, al desencontre polític de fa uns quants anys. La taula de diàlegs, les relacions institucionals davant de la pandèmia i altres realitats de cansament i de deteriorament no inviten precisament a l'optimisme. Ens acompanyen per parlar-ne Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Bona tarda,
Bona tarda. Moltes gràcies.
Com està?
Doncs aquí, tornat a les tertúlies aquestes, no?
Moltes gràcies, per haver vingut.
És un plaer.
També agraïm la seva presència a Olga Ortiz, advocada, que treballa a torn d'ofici amb problemes de violència familiar i violència masclista, entre moltes altres tasques, i també col·laboradora del programa d'aquesta casa, Plusvàlua Dones. Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per convidar-me.
També bé, després de l'estiu.
Sí. Ja estem a la roda.
A la roda, però protegint-nos molt.
Sí, això
tots,
sí.
No?
Sí. Això és el primer, la mascareta, que és necessària.
I tant que sí. Bé, el problema polític es manté latent. És veritat que la pandèmia ha deixat en un segon pla algunes realitats de la nostra vida, i entre elles aquesta, però continuem tenint-lo, aquest problema. Com el veuen? Sobretot si es confirma d'aquí uns dies la inhabilitació de Quim Torra.
La meva opinió, i ja una mica valorant com està la societat i què pensa la societat de la política, que crec que és important arribar a la gent i arribar als oients i pensar que els polítics estan fent la seva feina. Hem de pensar que, en certa manera, les coses que estan passant judicialment ens afecten políticament, però també té una transcendència a la societat, perquè la societat està veient que políticament i judicialment sembla que hi hagi un enfrontament o un confrontament. Per tant, si no comencem a separar els poders, que el professor de Constitucional ens ho dirà, però sempre ens havien dit que els poders estan separats. Si no comencem a pensar que aquests poders estan separats, doncs entrem en una crisi de valors i de principis i, sobretot, de creença en el sistema que tenim actualment.
Hi ha hagut un cert qüestionament d'aquesta separació avui mateix, no?, en l'acte d'entrega de despatxos a Barcelona, a l'Escola Judicial, amb l'absència del rei Felip VI, tot el que s'ha comentat. Ara potser no caldrà entrar en detalls, però els jutges, alguns, diuen que s'instrumentalitza la judicatura per interessos polítics, i alguns diuen que el govern de Pedro Sánchez ha vetat el rei per no sé quins interessos. Molt complex, tot això.
Jo el que penso, sobretot, és que allò que havíem llegit en els llibres d'història sobre la història d'Espanya, no?, els que som d'una generació, ens havíem cregut que això no tornaria a passar perquè era una cosa del passat, no? I aleshores estem veient el mateix procés de desinstitucionalització que ha existit sempre en la història d'Espanya, no? I crec que això, per mi, és una de les coses que em fa pensar més, no? Ens havíem venut que amb la transició, el consens, no?, hi hauria, diguem-ne, un estatus de convivència política i les institucions, doncs, en fi, no es pervertirien d'aquesta manera, no? I aleshores estem veient la crisi absoluta, la demolició, per mi, absoluta de l'Estat. És a dir,
vostè creu que vivim una demolició, un procés de demolició de l'Estat?
Destrucció de l'Estat, en el sentit no de destrucció de la capacitat de l'Estat de fer coses, Doncs segurament no. Sinó des del punt de vista de la crisi de legitimitat d'aquest estat per un sector important de la població, com en el cas de Catalunya. No? Uh-huh. Això és gravíssim. Això és gravíssim perquè, esclar, es posa en dubte la mateixa utilitat de l'estat. Per què volem aquest estat i no un altre? No?
El que és més complicat potser és entrar en les raons de fons, de clar, per què ha passat això.
I si em permeteu, les raons de fons, per mi... és a dir, no és un tema de raons de fons només, és també de complir la Constitució. Jo crec que és la primera vegada que es compleix la Constitució pel que fa a la monarquia parlamentària. El govern li diu al rei, quieto parao, tu has de fer allò que digui el govern. I el rei regna però no governa. El rei està acostumat, la monarquia espanyola està acostumada a fer veure que no governa però a influir molt. I clar, per això hi ha un sector importantíssim, sobretot de la dreta, que en aquest moment no està en el govern, que no ho pot suportar, això. No?
Sí, això que ha passat, de fet, passa sempre, el que passa que no té tanta transcendència o queda més intern, reservat.
Ara s'ha fet públic.
Ara s'ha fet públic.
I el rei no ho ha amagat, vull dir-te, la notícia ha arribat als periodistes que l'esteu dient, sí, perquè sí. Realment Moncloa no ho ha amagat. Li ha dit al rei, mira, estem negociant uns pressupostos, perquè jo crec que va per aquí. Necessitem
han argumentat votació. Seguretat, en fi.
Bueno, però mira, jo diré potser el que l'altra part, la que s'està qüestionant en els passadissos. Potser necessitem uns pactes, necessitem aprovar uns pressupostos, estem en una crisi de Covid que econòmicament està patint molta gent i moltes persones estan en situació d'ERTE, per tant necessitem aprovar els pressupostos i que ens donin entrada als fons europeus. Per tant, hi ha prioritats, crec jo.
Sí, jo crec que això també és important. Però a mi em preocupa especialment la crisi de legitimitat de l'Estat en aquest moment.
Ja,
em preocupa moltíssim, perquè bueno, no es pot ni governar ni després obeir. Perquè has d'obeir, és a dir, això planteja la idea de bueno, la revolta permanent, no? I la impossibilitat d'establir canals de convivència institucional.
Una possible o probable inhabilitació ferma de Quim Torra d'aquí a uns dies pot desencadenar un altre capítol de la crisi permanent?
Jo sóc partidària de que si inhabiliten el president hem de convocar eleccions. Perquè el president que actualment tenim ha estat escollit democràticament, agradi o no agradi, és la persona escollida sí. democràticament per la societat catalana.
Van a una investidura, se'l va investir per majoria.
Aquí hem d'estar tots d'acord de que la persona escollida és la que és. Si és inhabilitat, jo sóc de l'opinió d'eleccions i que el poble torni a escollir, però que torni a escollir no amb aquesta crisi de valors i d'institució que tenim, sinó que escolleixin amb una idea de futur de Catalunya, perquè és que no podem estar amb aquesta inactivitat permanent i amb aquesta lluita judicial política perquè està afectant a la societat. I cada vegada més la gent està més desencantada de la política. I
vostè vol dir que es voti més en clau de futur,
de país,
què ens ofereixen els partits, i no tant de si independència o no.
Clar, o sigui, aquest terme que pots votar amb el cor, si jo estic a favor que cadascú té el seu cor i els seus sentiments.
Naturalment, sempre legítims.
Els catalans hem sigut sempre gent de seny i de raonament. Pues comencem a votar en aquest sentit, crec jo. I per això jo crec que eleccions, vamos.
I està d'acord el senyor Pérez Francesc?
Bueno, jo estic d'acord de la importància de tot això que s'ha dit, però em preocupa, diríem, no? Especialment aquest aspecte de que... Bueno, no veig una sortida clara a l'atzucac en el que estem ficats, sincerament. O sigui, tampoc veig que ara la gent digui no, jo votaré amb una gran, jo què sé, idea filosòfica sobre Catalunya, no? No ho veig. Però és que tampoc no veig que l'estat espanyol li interessi. O sigui, jo crec que l'estat espanyol, no? Fins ara li ha interessat el conflicte amb Catalunya, el que passa que se li ha anat de les mans i ha creat una crisi constitucional i al mateix temps institucional, descomunal, no? I a mi això és el que em preocupa. Aleshores, necessitaríem fer una reflexió a dos nivells, no? A nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya. Jo crec que s'ha de demanar la mateixa capacitat de decisió i de vot responsable, de vot reflexiu a Catalunya i a Espanya.
Home, clar, els dos.
O sigui, perquè, clar, si només es demana uns, els altres seguiran en plan hooligan.
És a dir, que...
I això no serveix, no? Clar, això no serveix.
Dóna la sensació que tothom hi juga una mica, això, no?
Clar, tothom
hi juga.
El
vot de la confrontació, clar, la polarització, sí, que també és legítima, però potser les eleccions podrien ser més ordinàries, com deia el
Martí. Exacte.
Està jugant el Partit Popular els últims 10 anys, sinó la confrontació.
Però aquesta confrontació...
Pensant que li aniria bé, perquè Catalunya ja ho tenien descomptat. O sigui, el tema, ells es pensaven que guanyarien a l'Espanya espanyola, diríem, sense Catalunya, no?
Però és que al final no podem...
Això no ha funcionat.
Però no podem ser marionetes sempre del que ens diguin. Jo crec que les persones que van a votar han de deixar d'influenciar-s'hi, de buscar aquesta confrontació. Ja sabem què és el que volen, confrontar sentiments de A, B i sense matisos. Jo crec que sempre en aquesta societat hi ha hagut matisos per tot. Hi ha hagut matisos per tot. I jo abans t'ho comentava, abans d'entrar en directe, s'han aplicat tots els articles de la Constitució que a mi em van dir que no s'aplicarien. Tots. Tots, l'estat d'alarma, l'estat de setge, no, perquè ja... Bueno, bueno, espera, jo ja no sé.
El 155 en el seu moment.
El 150, o sigui, tots sí. aquells que...
I el fet penal també es deia, no, això de la sedició i la rebel·lió,
aquests
això no s'aplica mai, perquè això és del segle XIX.
És veritat que es tenien que eliminar perquè no existien, no? I s'hi aplicarien.
Bueno, la veritat és que, clar, només veient com l'estat reacciona davant d'un intent de votació inconstitucional, no, diríem, amb la violència amb la que reacciona l'Estat.
Es refereix vostè a l'1 d'octubre.
A l'1 d'octubre.
Ara fa 3 anys.
No?
3 anys ja,
Sí, sí.
La violència física, institucional i judicial, de tots els nivells, i simbòlica, amb el rei i tot, només veient això, clar, hem de demanar la mateixa actuació centrada, no?, en relació al que deies, a Catalunya i a Espanya, també, en els dos llocs, perquè, si no, bueno, semblarem aquí una mica, doncs, allò, despistats, no?, que estem allò fora de joc.
Se'ns oblida.
Sí o no?
Una doble pregunta final. Com es pot desencallar tot això, si pot ser breument, i si creuen que hi haurà eleccions immediates, com apuntava vostè, senyora Ortiz?
Breument, que els polítics facin política i dialoguin. Mm-hmm. Perquè crec que han d'estar entrenats per això.
Estic d'acord, no?
I potser s'intenti posar allò que es diu una mica tot en el seu lloc.
Sí. Pues mediació, el que fem en els matrimonials, en els divorcis, mediació.
Sí. Molt bé, molt bé. Vostè ja s'hi troba sovint, eh?
Clar.
Que els polítics facin política és importantíssim. I per fer política hem de resoldre d'una vegada per sempre, que portem 2 segles sense resoldre això, com volem que sigui Espanya. Perquè si no ens aclarim sobre això...
És veritat
això,
que hi ha un pacte constitucional de fa 42 anys.
Clar, no? Sí, clar. Però,
el que passa és que això no és el paradís, s'ha demostrat.
No, però, clar que no és el paradís, perquè el lloc que pot permetre que sigui el paradís és la reforma constitucional. Però si la reforma
el dinamisme democràtic, en definitiva.
És com l'infern, no? I clar, no es pot ni trepitjar.
És que jo no els veig posant-se d'acord.
No, diguem-ne, actualitzes el pacte. Per això jo crec que és molt important, no?, després de 40 i escaig anys, definir què entenem per Espanya d'una vegada. Sí. I al mateix temps podrem intentar definir què entenem per Catalunya. Però, clar, el que no em serveix és dir, no definim, no?, el que és Espanya, però hem de definir què volem per Catalunya. Per què?
A fer política.
No, però per què
efectivament, només... que la política tingui el seu paper.
I si em permeteu, que fem política als polítics, que facin política als polítics, no que facin política als jutges, institucions no escollides per la sobirania popular i moltes altres coses que
en
passen.
En virtut de la separació de poders, precisament.
Exacte,
no?
Sí. El que estudiàvem, de cadascú fa el que li toca.
Però jo crec que això de la separació de poders és un mite. O sigui, clar, o sigui...
Perquè són al servei del mateix país, no?
Clar, i a més...
Però han d'anar per separat.
Han d'anar per separat, però en el cas del poder judicial ha de ser independent, que és molt més, que està separat.
Sí,
és molt més, Això és com els divorcis, O sigui, és molt més que estar separat.
Faran vides independents una vegada separats.
En una altra galàxia, no? Has de fer vida independent, clar.
Molt bé, que cadascú vagi, en el bon sentit, a la seva feina, oi?
Sí.
Gràcies, Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, i també a Olga Ortiz, advocada.
Gràcies.
I també experta en dret de família. Que vagi molt bé, senyors, i gràcies. Que hi hagi pau, concòrdia, diàleg, i veurem si tindrem eleccions aviat, Fins una altra,
gràcies.
Bon cap de setmana. L'últim minut el volem dedicar a una notícia que també té com a protagonista el Vaticà. Tal com començàvem parlant del papa en un discurs a l'ONU, ara ens hem de referir al papa perquè ha acceptat la renúncia del cardenal Angelo Becciu als drets vinculats amb el cardenalat i també al càrrec de prefecte per a la Congregació per a les Causes dels Sants. El motiu, tot i que el Vaticà no l'ha explicitat, podria ser la implicació presumpta de Becciu en un cas de corrupció econòmica. Aquests problemes existeixen, allò que es diu, fins i tot en les millors famílies. Hem de pregar i de desitjar que l'Església Catòlica pugui donar exemple també de transparència quan hi ha alguna cosa tèrbola en el seu interior. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Fins aquí al Mirador de l'Actualitat. Seguiu a Ràdio Estel amb el comentari de l'Evangeli a 3:15, les vespres de Montserrat, i a 7:15, la missa des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel.